benvinguts. Passeu, passeu de les tristors. En farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Y lo vamos a hacer hablando de fascismo y de resoluciones judiciales. Buenas tardes, Rosa Oltra.
Bona vesprada, Enrique. Hem dedicat moltes emissions d'Aldeo de Santa Teresa a parlar de la impunitat del feixisme arreu del territori. És per això que ens agradaria començar el programa d'avui fent-nos ressò de la bona notícia que rebíem fa poc més d'una setmana. Els ultres feixistes que van agredir, perseguir i insultar als manifestants del 9 d'octubre de 2017 a la ciutat de València han sigut condemnats. 26 dels 28 ultres acusats s'han declarat culpables i han acceptat entre 12 i 24 mesos de presó, 49.000 euros de costos i la prohibició d'apropar-se durant 3 anys i 5 mesos a les persones agredides i a les seus locals i actes de les organitzacions de la Comissió 9 d'octubre. Estarem atentes a l'evolució de la resta de casos d'agressions feixistes que encara estan pendents de judici arreu del país. Però, sense dubte, un poc d'aire fresc i bones notícies sempre donen força per seguir. Benvingudes, benvinguts, esteu al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui enceta un cicle d'entrevistes al voltant de la figura de Vicent Andrés Estellés, que ens fa molta il·lusió presentar-vos. És així per diverses raons. La primera, sense cap dubte, pel referent que és l'obra d'Estellés per a la nostra llengua, però també perquè enguany se celebra el centenari del naixement del poeta de Burjassot, i ho fa sense el suport del govern a la Generalitat, en mans de PP i Vox. Per a la gent que ens governa, Estellés no es mereix un homenatge, perquè per a ells la nostra llengua és de segona i la nostra cultura sols els va bé si es redueix al folklore de postal. I l'obra d'Estellés és tot el contrari. És vida, amor, quotidianitat, poble, tot en valencià. I a nosaltres, a les que ens mou l'estima i no l'odi, a les que la història ens ha ensenyat més d'una vegada a espavilar-nos soles, sense subvencions ni palmadetes a l'esquena, sols ens calen les ganes per muntar un bon sarao. Estellés no tindrà homenatge institucional, però en tindrà un fum de populars. Així que amb totes vosaltres comencem el particular any Estellés del Déu de Santa Teresa. Què trobarem al programa d'avui? Com ja vos hem anunciat, en l'apartat d'entrevistes tindrem una relacionada amb Estellés. En aquesta ocasió, el nostre company Josep Martínez ha parlat amb Isabel Añó, neta de l'escriptor, neta de Vicent Andrés Estellés. A continuació, el company Adelí Martínez ens porta la seva secció musical al Roig al Calendari. I acabarem, com sempre, amb les activitats i tallers que podreu trobar en els pròxims dies a la casa, al carrer Volta.
De vegades voldria fer versos nobilíssims i dir antigues coses en plena dignitat, anomenar il·lustres personatges i llocs i treballar esbeltes metàfores de sal, intercalant alguns, oh la lluna, oh les verdes illes assolellades. Tot això que m'agrada llegir en certs poetes i tot de sota el signe mozartià de Goethe, però no puc, no sé.
I anem ja amb el nostre particular homenatge a Estellés, amb aquesta entrevista que ens porta Josep Martínez a Isabel Añó. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Rosa. Avui tindrem la primera de la sèrie d'entrevistes que conformaran Estellers Coral, un podcast que iniciem per a conèixer Vicent Andrés Estellers des de diferents tessitures, justament en l'any del seu centenari. És un programa produït per Carrevolta, Edicions del Buc i Ràdio Clara. Comptarà amb la col·laboració de Lluïsa Cifre, Pau Sanchis i jo mateix, Josep Martínez. Avui tinc ací a un dels companys, a Pau Sanchis. Bona vesprada.
Bona vesprada, Josep. Comencem amb Estellers Coral. I avui parlem amb Isabel Añó Andrés, és historiadora de l'art i treballa com a guia turística i cultural. Entre altres, fa rutes literàries per València i Burjassot, en què se segueixen els passos de Vicent Andrés Estellers. Isabel és neta de l'autor del llibre de Meravelles i coneix bé aquests paisatges que formen part de la memòria familiar, però també del patrimoni del país. També és membre de la plataforma 100 d'Estellers i, com a tal, volem que ens expliqui algunes de les iniciatives que es duran a terme per a reivindicar la figura del poeta. Bona vesprada, Isabel.
Bona vesprada, gràcies per convidar-me en primer lloc. La veritat que estem molt contents des del punt de vista de la família, perquè ja que en un principi no s'havia implicat ninguna institució, com ja sabeu, va ser una cosa com molt colpidora i bonica, que per part de diferents associacions, etc., es uniren tots, diguem que s'ha unit el poble per a poder celebrar el centenari. I com bé dius, hi ha moltes iniciatives, des de música, obres de teatre, presentació de llibres. La veritat que és un no parar i estem molt contents.
Aprofitant que te tenim ací en el primer programa d'Estellers Coral, volíem que ens contares quins records tens tu de la teua relació personal amb Estellers, amb el teu avi.
Sí que és veritat que al final jo sóc la neta xicoteta i quan ell va faltar al 93 jo tenia 6 per a 7 anys, però sí que recorde que al final de la seva vida, com sabem, era una persona que va patir una malaltia i que estava malalt i això, però no el recorde com una persona trista. Sempre el recordaré com una persona alegre, amb ganes de viure, i això és com un missatge, un llegat, no?, d'alguna manera, que és bonic sempre tindre com les ganes de viure i de lluitar. I a part d'això, també, el que em passa és que moltes vegades em conten anècdotes els meus pares i ahí mesclo un poc. No sé fins a quin punt l'anècdota es transforma en realitat o no, perquè es mescla tot un poc, el record i l'anècdota.
De fet, és interessant la imatge que transmet des del punt de vista familiar, perquè coincidís molt també amb la imatge que ens transmet el poeta. Un poeta que parla molt del patiment, però que sempre és un poeta vitalista i alegre. Com a lectora, com comences a descobrir-lo i com entres en la seva obra?
És que es dona una cosa curiosa, i és que jo el vaig estudiar a l'institut. Òbviament, quan era xicoteta, sí que sempre ho diré, vaig tindre la gran sort de poder escoltar en directe a Ovidi Montllor, i això és una cosa, abans d'estudiar-lo a classe, òbviament, que vaig anar a recitals, etc., i sí que vaig escoltar la seva poesia, i m'agradava molt. Jo crec que quan era xicoteta el meu poema preferit sempre haguera escollit Assumiràs la veu d'un poble. Després això ha anat variant en el temps. A poc a poc, sí, a mesura que m'anava fent major, l'he anat coneguent com des de diferents punts de vista. A l'institut, pues, un poc més analitzant i estudiant la seva obra poètica. Després també, amb els anys, quan vaig fer l'obra de teatre Poseu-me les ulleres, ahir també, diguem que el vaig redescobrir d'una altra manera, mentre Enric Juezas es preparava per a fer el personatge, jo moltes vegades estava als assajos, veia molts documentals i moltes coses que potser alguns havia vist, altres no recordava. I després, diguem, ja més adulta com a guia, també preparant-me les rutes, preguntant a la família, o sigui, que de tot un poc al final.
Isabel, just has nomenat l'obra de teatre, Poseu-me les ulleres. Compta'ns un poc l'experiència, perquè ahir tu feres una altra aproximació, en este cas des de la dansa, a l'obra del teu avi.
Sí, és que és això, al final és com al llarg de la vida, jo crec que en cada moment vital l'he conegut d'una manera diferent. I quan estàvem fent l'obra de teatre, al final va estar molt bé, perquè vaig veure com la preparació dels personatges i això, i des del meu punt de vista era un poc des del punt de vista de la música i del sentiment, no? A l'hora de ballar, vull dir que no sé jo si t'impliques i tot va unit d'alguna manera. I ho sents realment, a més d'una manera molt més propera, pel que ja sabem, perquè al final era el meu iaio i perquè ho he escoltat molt, però era com un xicotet homenatge el poder ballar els seus versos a través de la veu, per exemple, Miquel Chill, etc., perquè després sí que va anar canviant la persona que anava fent la música, però en un principi fou Miquel Chill.
Estos dos vessants, més familiar i més literari, són indestriables o són difícils de separar, crec que queda clar, però m'agradaria preguntar-te si, com a lectora, aquestes anècdotes familiars que segurament nosaltres desconeguem, perquè no les hem viscudes, aporten una lectura diferent de l'obra d'Estellers.
Sí, i de totes maneres jo tampoc ho sé tot, ni molt menys, òbviament. Jo crec que les persones que al llegir-lo més poden entendre en profunditat al final són ma mare o mon tío, però sí que és de veres que moltes anècdotes, moltes històries, coses que hi ha amagades en els versos, moltes vegades al llegir-ho veus d'una altra manera. A vegades li dedica poemes a la seva dona Isabel que no pareix que estiga parlant d'Isabel. I sí que veus alguns detallets i dius, ostres, està fent referència a ella.
Hem parlat ja del teu vessant de neta, del teu vessant com a ballarina, que molta gent segurament desconeix. Ara sentirem un fragment de la versió que ha fet Pau Alabachos d'Assumiràs la veu d'un poble.
Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit. Mentre dormen les teues gens, tu sols estaràs despert. Tu estaràs despert per tot, no t'han parit per a dormir. Et pariríem per a velar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te l'ús de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga posseguera.
Pau, has mentat a l'inici que tu des de fa anys fas rutes literàries sobre l'obra d'Estellers per Burjassot i per València. Què n'has après d'aixes rutes, de la gent que va?
Quant a les rutes, sí que passa una cosa curiosa, que hi ha gent que es dic sí que es dona compte i altres que no, però d'alguna manera no prenc tant partit, perquè si no, òbviament, m'afectaria molt més com puga reaccionar la gent que tinc davant a l'hora de qüestionar o de preguntar al voltant del que estic contant. Ara m'explicaré millor. Però moltes vegades parle d'ell com Vicent Andrés Estellers i no parle el meu iaio, o sigui, aprenc certa distància, òbviament, a part de per professionalitat, també per intentar no implicar-me tant sentimentalment, no?, d'alguna manera. Normalment la gent que va a les rutes és gent molt amable, que va allí perquè vol i tot això, però també és de veres que pots trobar de tot, perquè a vegades també fem la ruta per a institut, a lo millor contes alguna anècdota i sí que se riuen i és una anècdota més seriosa de quan va morir la seva filla o jo que sé. Aleshores, em referia més en aquest sentit que no implicar-me tant i llevar-li un poc d'això a l'assumpte, perquè al final són xiquets i pues, a vegades no estan prestant atenció. En general, la veritat que les gaudís moltíssim i que com a que tinc un bon feedback i estic contenta.
Parlant de les rutes, precisament l'obra de Vicent Andrés Estellers es presta molt a fer rutes literàries. El paisatge urbà és fonamental, tant dels pobles en els que va viure com del país. Penses que seria reproduïble aquesta idea de la ruta literària en altres indrets de països catalans?
Jo crec que sí. Per exemple, està l'obra del mural del País Valencià, on ell pretenia cantar a tots els pobles, etc. Jo crec que sí, o sea, es poden escollir molts temes que a lo millor l'autor no ha viscut en ixe poble, però sí que ha escrit sobre ixe poble, d'alguna manera l'ha tractat, no?, i es pot reconduir i fer una xicoteta ruta o una explicació al voltant de la seva obra. Òbviament hi haurà llocs que tenen més sentit que altres, per exemple Burjassot o València, però jo crec que sí, perfectament també n'hi ha altres indrets o altres pobles que es podria fer. I pel que estaves dient, com és fàcil, entre cometes, no agafar la seva obra i fer una ruta, però també he escoltat moltes vegades, jo ho dic perquè no soc músic, però que és fàcil també musicar-lo perquè la seva poesia té molta musicalitat.
Sí, efectivament, de fet, en aquesta sèrie d'entrevistes anirem posant algunes cançons que han eixit de poemes d'Estellers. I pensant en les cançons, quan el fet oral de la poesia, perquè a més un poeta que es presta molt a ser recitat, pense ara en tot el moviment popular, espontani, tot i que amb un impuls inicial de Josep Lozano, que són els sopars Estellers, als quals sé que moltes vegades hauràs assistit com a participant o fins i tot convidada, i sí que ens agradaria saber un poc com heu viscut a casa aquesta experiència dels sopars Estellers.
Els sopars Estellers jo crec que és una de les coses més boniques que hi ha, perquè al final, com sempre es diu, i si llegim la seva poesia ho veiem, que és el poeta del poble, jo crec que una de les coses que més il·lusió li haguem fet és veure aquest reconeixement, més que per part de les institucions, sinó per part del poble, que és espontani, que ningú els està obligant a fer aquest sopar ni aquesta festa, i aleshores veus com aquesta gran estima, que això sí que ho veig jo també molt a les rutes, no? L'estima que li té la gent, que a vegades sembla com a que t'estimen a tu, inclús, per exemple, a mi, perquè se l'estimen a ell. Veus com aquest carinyo que traspassa fronteres, inclús que ell ja t'ha pogut faltar, i veus a la gent que d'alguna manera no et coneix de res, però t'estima perquè sent molt identificada la seva poesia o perquè l'ha conegut. Crec que això, que sopars estellers són una de les coses més boniques. Tots els anys anem a algun sopar, per exemple, intente no fallar mai al de Burjassot o al de Benimodo. En el de Burjassot moltes vegades participem fent la ruta. De totes maneres, encara que no participarà, òbviament aniríem igual. O a vegades també ens conviden d'altres pobles, ens diuen si volem anar. I això, la veritat, és com l'estima, veus l'estima.
L'estima de la gent per l'obra de Vicent Andrés Estellers, jo crec que molts lectors, i m'incloc, el contem com un amic que ens ha acompanyat amb la seva poesia durant molts anys. I aquesta estima popular contrasta molt amb la desídia o directament amb l'hostilitat de les institucions, no només fa uns anys, sinó ara mateix en la situació actual. De fet, ens explicaves que Cent d'Estellers neix una miqueta per a contrarrestar aquesta hostilitat, però sí que m'agradaria saber quina és la teva opinió i, de pas, si vols, ja tanquem amb un recordatori de què és Cent d'Estellers.
Jo crec que sempre estan les dos vessants, però aquests dos vessants també estaven quan ell estava viu. Per exemple, ara m'estaven recordant de quan el tiren del diari Les Províncies, però l'altra cara de la moneda seria que li donen el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i li fan un homenatge. En ell sempre ha existit com aquestes dos cares. Ara mateix, en el moment present, algunes institucions, ara no fa tant, pareix que volen sumar-se i fer alguna cosa, però sí que ha hagut com una mancança, i continua havent una mancança molt gran per aquest costat, òbviament, i els que han estat ahir recolzant des del primer moment, sense dubtar-ho, invertint sobretot el temps de cadascun d'aquestes persones, no? Els que formen part de Cent d'Estellers, que al final els coneguem de fa anys, i és gent que és molt implicada però que està invertint la seva vida i el seu temps, en cas ho vaig avant i ho fan per estima, jo crec que ho tenim clar i ens quedem amb la part positiva, no? La part negativa sempre va estar ahí, però la qüestió és que ell, encara que passi l'any, continuarà sent un autor molt estimat i molt volgut, i això és el que es queda. Que pot haver una hostilitat per part de les institucions, el que siga, però al final el poble que diem abans és el que està ahí, sempre va estar ahí, van a continuar llegint-lo. Vull dir que al final intentem quedar-nos en la part positiva.
Per a molts de nosaltres, Estellers és un poeta de casa familiar. La seua veu propera s'ha instal·lat als nostres cors. Si això és així, per als qui no hem conegut l'home encara, ho deu ser més per a Isabel, rebesneta de Nadalet. I abans d'acabar, li hem demanat a Isabel que ens recitara un poema, ella ha triat País, del llibre Camp Temporal.
Treballarem pel nostre país, alt, com una llum determinant i clara. Serem esclaus llavors del nostre amor. I brollarem com l'aigua de les roques, i serem rius, corrents de l'alegria, i hi haurà mans cantant a les voreres. Nostre destí és el destí de l'aigua, va fecundant els cultius i els amors. Res no valdrà llavors el que hem patit. Llavors vindrà un país que es conforma i que reneix, feroç de les tenebres.
Moltes gràcies per haver acceptat participar en aquest primer lliurament d'Estellers Coral.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins així, la primera entrevista d'Estellers Coral hem tingut a nosaltres a Isabel Añó, i m'ha acompanyat en aquesta ocasió Pau Sanchís, que continuarà amb les gravacions. Bona vesprada també a tu, Pau.
Bona vesprada.
De vegades voldria ser filòsof, tenir un sistema o escriure coses rigorosíssimes. Però potser m'agrada massa veure la dona del metge quan pren banys de sol a la terrassa. Potser té ella la culpa de que jo mai no puga veure aquests desitjos complits i satisfets. Em posa nerviós i només escriuria SOS per totes les parets, les finestres.
A continuació, Adelí Martínez amb el Roig al Calendari. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. A Roig al Calendari estrenem una nova comarca, l'Alt Millars, on tindrà lloc aquest diumenge la primera travessa per la llengua. La travessa està organitzada per NOS, col·lectiu que ha unit recentment a una trentena d'entitats cíviques valencianes per fer front comú a un govern, PP Vox, que està infringint un seguit d'atacs institucionals a la normalització i promoció de la llengua. És destacable que aquesta primera travessa tinga lloc en una comarca valencianoparlant, aposta clara per normalitzar les relacions entre valencianoparlants i castellanoparlants i com a revulsiu a la intenció del Consell d'estirpar la presència del valencià a les comarques castellanoparlants. Hauria de ser més habitual que un poble castellanoparlant acollira cultura feta en valencià, perquè entenem que el valencià és patrimoni de tots. Les travesses per la llengua són rutes a peu que portaran la força de la llengua a cada comarca del País Valencià. Estan organitzades en quatre itineraris que s'inicien pels extrems i acabaran confluint a la ciutat de València. A cada estació de l'any es farà una travessa que passarà per poblacions d'una comarca diferent. La travessa d'aquest diumenge té una ruta llarga que surt a les 9 i fa recorregut Fansara, Vallat, Argelita, anomenat Argeleta en valencià, i una curta que surt a les 11:30 de Vallat cap a Argelita. En arribar a Argelita hi haurà una ruta pel poble, dinar popular i tallers infantils. La part musical correrà a càrrec de Dani Miquel, impulsor de l'ara anomenada música familiar, que inicia la seva trajectòria en aquest àmbit fa vora 20 anys, quan la nostra xicaia no tenia apenas referents musicals en la nostra llengua dirigits específicament a ells. En l'actualitat el ventall de propostes és molt més ampli, amb noms com Ramonets, Iruixa Escargots, Canta Canalla, Marcel el Marcià o Trobadorets. Escoltem la cançó Volem, que dona títol al darrer llibre disc del Cantacançons de l'Alcúdia, un disc marcat Dani Miquel en format llibre disc amb una excel·lent coberta de Manolo Boix que incorpora juntament amb les lletres de les cançons, jocs i alguns secrets que caldrà esbrinar. Volem jugar en l'estima, el voler, el desig d'aconseguir noves fites i coneixements. Volem saber-ho tot i el desig de creixement personal i de llibertat dels infants. Volar.
I continuem amb la programació dels pròxims dies al carrer Volta. Ara mateix i fins al 8 de març podeu trobar dues exposicions. Una al bar anomenada Evolució Gràfica. És l'exposició de Fàtima Carrasco, que recopila el procés d'aprenentatge en les diferents tècniques del gravat de l'artista Fàtima Carrasco al llarg de la seva trajectòria acadèmica. La segona exposició, que podeu trobar a la primera planta, s'anomena Dead Girls. És una exposició de Dani Duart, que fa anys que treballa en aquest projecte. Basa les recreacions en la informació que publiquen els mitjans de comunicació. Vol arribar on ells no arriben. No són imatges reals, però estan basades en assassinats a dones que sí que s'han comès. Després, cada dilluns, a les 7:30 tenim el flamenc en femení i cada dijous, a les 8 de la vesprada, la jam session de jazz. El divendres 23 de febrer, a les 8 de la vesprada, tenim concert de Gaba i Nico. El dissabte 24 de febrer, a les 7:30, dins del cicle de Carcosa Sessions, tenim concert de The Distance, Coherence i Duna Viva. El diumenge 25 de febrer, a les 9 del matí, tenim Senderisme, la primera travessa per la llengua i el país de Nos. En aquesta ocasió, ens trobarem a l'Alt Millars. Anirem des de Fanzara a Vallat i acabarem a Argeleta. El nostre company Adelí Martínez ja vos ha parlat d'aquesta activitat. Vos recordem que podeu inscriure's a https://tweet.cat/8k585. Repeteixc, https://tweet.cat/8k585. El dimarts 27 de febrer, a les 7:30 de la vesprada, com cada últim dimarts de mes, tenim la tertúlia d'arquitectura. El dijous 29 de febrer, a les 7, tenim la presentació del llibre En el fons, la terra, de Joan Dols. El llibre pren com a punt de partida els 5 primers anys de la vida de l'autor, que va néixer el 1956 en una alqueria de l'Horta Nord, vora el barranc de Carreixet. Aquesta activitat és organitzada per l'Horta. El dijous 29 de febrer, a les 8 de la vesprada, concert de Nita Judita. El divendres 1 de març, a les 8:30, show de la comèdia de Brocha Gorda. El dissabte 2 de març, a les 7:30, dins del cicle de Carcosa Sessions, concert de No Regrets, Puc 2 i Rainaway. El divendres 8 de març, tenim la manifestació del Dia de la Dona i a les 8:30 a la casa el show de comèdia amb Neus Motos. El dimarts 12 de març a les 8 tenim teatre amb Xavi Castilló amb el seu Verihuevo especial Falles. L'humor sorgeix de la mateixa realitat, no hi ha reserves, venda d'entrada en taquilla una hora abans que comenci l'espectacle. I vos demanem que també estigueu atents i atentes perquè ja estem a punt d'entrar al mes de març i amb això arriben les falles i les falles populars i combatives. Per tant, estigueu atentes a les seues xarxes per no perdre-vos cap cosa de la seva programació. I també vos animem a consultar les nostres xarxes i el nostre web carrevolta.org per no perdre's cap actualització de les activitats que proposem. I a continuació, els tallers permanents que tenim al Carrevolta. Tenim el taller de ball cada dimecres de 7:30 a 9 del Bureo al Sarau i del Festival Folk al Ball de Plaça. Farem vals, jota, polca, la dansa, fandango, danses del món i molt més, tot per una aportació de 20 euros al mes. Més informació i inscripcions a festaifolk@gmail.com. Tenim també el taller de valencià, un curs de llengua, història i cultura. Serà els divendres de 10 a 11:30 del matí. El taller servirà per aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, ja que les classes es complementaran amb música, passejades i visites a exposicions. La donació serà de 15 euros al mes en tarifa general i 5 euros al mes per a sòcies. Taller impartit per Manel Pérez. Més informació al telèfon 96 392 20 88. Taller d'art per adolescents, els divendres de 7 a 8 de la vesprada. Il·lustració, art urbà, percussió i rap. Taller adreçat a adolescents de 12 a 18 anys i coordinat per Isabel Guirao. Més informació i inscripcions a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. Taller d'art per a adults, els dilluns de 7 a 8 de la vesprada, per desenvolupar el llenguatge audiovisual i artístic propi mitjançant l'exploració de tècniques pictòriques. Taller de la mà d'Isabel Guirao. Més informació i inscripcions de nou a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. El taller de tango serà els dimarts a les 8:30 per a principiants, els dimecres a les 9 per a intermedi i avançat i el dijous a les 9 en iniciació, tot això horari de vesprada. Aprèn com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco en les seues classes personalitzades i adaptades al nivell de cadascú. Pots reservar la teua plaça al telèfon 657-473-638 o a la web. Cada sessió dura una hora i mitja i també es pot acudir a classes soltes. Tallers de ioga. En tindrem dos enguany. Els dimecres de 9:30 a 11:30, impartit per Flori. I podeu demanar més informació al telèfon 62 91 75 702. I l'altre taller de ioga dinàmic és dilluns per la vesprada de 7:45 a 8 i és dimarts i dijous a migdia a les 2:30, impartit per Quero Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia i 60 euros per dos dies a la setmana. Troba tota la informació actualitzada dels tallers de Carrevolta al web www.carrevolta.org www.radiowi.cat/tallers. Fins ací l'edició del 10 de Santa Teresa de Uí. Ens escoltem ben pront en la propera edició. Mentrestant, ja sabeu, ens veiem al carrer Volta en les múltiples activitats que tenim programades. Salut i fins prompte.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Belix.